Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Nosaltres ací a l'estudi de Ràdio Pego tenim tot a punt per explicar-vos algunes qüestions de l'actualitat. Avui, dimarts 24 de febrer, repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. I comencem per la mobilització ciutadana que demana reparar el pont del Tollinero al més pronte possible. Iniciatives individuals i col·lectives convergeixen per exigir als ajuntaments de Dénia i Oliva que posen solució, com diem, al més pronte possible al tall d'una infraestructura clau per a connectar les dues províncies d'una manera directa i sense tants quilòmetres. Una situació que afecta principalment el veïnat de Pego, ja que és molt el que estiueja a la platja de Santa Anna o les Deveses, però que també afecta els negocis de la zona. I a més d'això, avui es compleixen 4 anys des que Rússia va invadir Ucraïna i fa poc que així parlàvem amb una ucraïnesa que decidia abandonar el país als 5 dies d'eixa invasió per la incertesa, sobretot per el futur del seu fill i la seva filla. Recordarem què ens contava Lilia Loinova sobre aquesta decisió i tot el trajecte des de que va decidir anar-se'n d'Ucraïna fins a que va arribar ací, almenys quina era la situació que es vivia en aquells moments i els inicis de la invasió russa a Ucraïna per a que la feren decidir-se a deixar enrere allà on vivia, d'allà on era.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
El passat 2 de desembre de 2025, per la nit, es tancava el trànsit el pont del Tollinero, una decisió que prenia l'Ajuntament d'Oliva després que una revisió tècnica confirmara el mal estat de la infraestructura, un diagnòstic que apuntava a un deteriorament estructural greu, amb risc de despreniment i possible col·lapse. L'estat de deteriorament del pont, però, no és nou. L'octubre de 2013, el veïnat de les Deveses ja va demanar al Ministeri de Medi Ambient que actuara d'ofici per evitar danys majors perquè el seu ferm estava molt deteriorat. Aleshores, va aconseguir el veïnat una primera inspecció, ja que el Ministeri va traslladar la demanda a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, competent en els passos sobre el llit del riu. Es personava a la zona el Servei de Política d'Aigües i Llits de Riu de l'organisme públic i concloïa que l'estructura estava en bones condicions. No negava, però, que el ferm es trobava un poc deteriorat. No obstant, matisava que això no impedia el pas normal dels vehicles. Ja en 2013, la Confederació va voler deixar clar que, en no ser titular de l'obra, no té competències sobre la mateixa. Des d'aleshores, ençà no s'ha intervingut en este punt que permet que els pegolins i les pegolines que estiuegen a la zona de les Deveses i a la platja de Santa Anna, a més d'altra gent que també es troba en la mateixa situació, puguen accedir de manera directa des de la Nacional 332 a les seues cases, evitant el rodeig que suposa accedir per la CB730. La falta de manteniment i d'intervenció en esta infraestructura, que comparteixen dos ajuntaments de províncies diferents, ha provocat el progressiu deteriorament del ferm i dels vorals del pont. Una situació que, quan la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va netejar recentment el llit del riu, es va veure amb total claredat. El resultat va ser que el 2 de desembre de 2025 l'Ajuntament d'Oliva va decidir el tancament total de trànsit per aquest punt. Esta decisió la prenia el consistori Oliver davant els resultats de la revisió duta a terme per personal tècnic municipal, que confirmava el mal estat de la infraestructura. L'anàlisi realitzada va detectar un deteriorament estructural greu, com hem dit, amb risc de despreniment i possible col·lapse. Un dia després del tancament del pont, l'Ajuntament d'Oliva, en coordinació amb el de Dénia, demanaven una reunió a la Confederació per abordar accions concretes com un estudi més complet de l'estat del pont i acordar l'obra necessària perquè es puga tornar a obrir el trànsit tant per a vehicles com per a vianants i ciclistes com més prompte millor, segons manifestaven fonts municipals d'Oliva. Poc més s'ha sabut des d'aleshores de les possibles solucions per a revertir l'estat del pont del Tonyinero. És per això que el veïnat ha posat en marxa diferents accions per mobilitzar l'opinió pública i pressionar les administracions competents perquè no se n'obliden de l'actuació pendent. Una de les iniciatives és la duta a terme per Amadeu Aznar, veí de la platja de Santa Anna i, per tant, perjudicat directe per la prohibició de creuar el pont del Tonyinero. Des de fa unes setmanes s'ha dedicat a posar cartells reivindicant que la ciutadania vol ja l'accés del pont. Els cartells estan per l'entorn de la infraestructura, apegats en els contenidors, però també es poden veure poc després de la rotonda de Pego que enfila la carretera del mar. Explica l'autor de la iniciativa que amb aquests cartells pretén denunciar com actualment qui és veí de Pego i té casa a la platja de Santa Anna o per aquesta zona, per a arribar al mateix punt, incrementa el seu trajecte en un 50%.
La iniciativa, de moment, és una iniciativa malauradament personal, absolutament personal, i ha consistit en pegar cartells demanant textualment «Volem pontet Tonyinero». Això s'ha afegit als contenedors de FEM per a mostrar una situació que es defineix per qui és propietari d'una caseta en el que normalment diguem en Platja Santa Anna i als voltants i viu en Pego, pues, diàriament, si en el cas que es desplace, li significa al voltant de 8 quilòmetres més perquè té que envoltar des d'on té la seva propietat fins a l'enllaç de la carretera de les Marines amb la carretera nacional 332. Un desplaçament pràcticament del 50% més.
La denúncia d'Amadeu Aznar va més enllà del pont del Tonyinero. És global. Explica que s'ha empadronat a un altre poble, en este cas a Pego, i ha deixat d'estar sense Dénia per l'abandonament constant que té l'Ajuntament en tota aquesta zona. Denuncia que l'únic servei que presta el consistori és el de la recollida de FEM, perquè és obligatòria.
Fins i tot jo, que he estat allí inscrit al registre a efectes electorals, m'ha donat de baixa per l'abandonament constant que té l'Ajuntament de Dénia en tota aquesta zona, a la que no serveix més que un únic servici, que és l'obligatòria recollida del FEM, i que ho paguem en una taxa que està pujant endemoniadament. La resta, és a dir, llum, clavegueram, policia, etc. L'Ajuntament d'Endènia està completament desaparegut.
Una situació de deixadesa que ha traslladat en més d'una ocasió l'alcalde d'Endènia, Vicent Grimalt, sense rebre una resposta satisfactòria. A la iniciativa d'Amadeu Aznar se sumen dos recollides de firmes que s'estan realitzant amb la mateixa finalitat, perquè el pont del Tonyinero és una infraestructura clau per a molta gent que resideix a la zona, però no només és això, sinó que el seu tancament ha deixat en evidència que es tracta d'un enllaç essencial que connecta famílies, amistats i negocis. Com ho demostrava la densitat de trànsit diària que es multiplica a l'estiu. El tancament al trànsit d'este enllaç ha suposat que no només el veïnat, sinó que també moltes empreses i negocis hagin de desviar-se diversos quilòmetres més enllà, al que s'afegeix la disminució de clients per la falta d'accés directe. Per això, tant la recollida de signatures a través de la plataforma change.org i la física que s'està duent a terme exigeixen, com ho fa Amadeu Aznar, un compromís immediat de les autoritats locals, tant de Dénia com d'Oliva, per assignar fons i recursos dedicats a la reparació del pont del Tonyinero. Perquè siga real el compromís, demanen un cronograma detallat que assegure que el pont siga reparat dins els pròxims 3 mesos. A més, reclamen la consulta constant als residents afectats i la transparència en cada pas del procés de reparació. Malauradament, però, Amadeu Aznar no és optimista perquè la infraestructura depèn de 2 termes municipals i de 2 províncies. I això li fa pensar que es coordinen les 2 administracions per arreglar abans de l'estiu aquest punt crític, que és el pont del Tonyinero, és més bé difícil.
En resumen, allò no hi ha qui ho manegi. Allò afecta fonamentalment a gent de Pego, perquè són els que es desplacen a través del pontet, i jo conec de gent que està replegant firmes, efectivament, i jo he ficat estos reclams en els contenedors, com ha dit abans. Malauradament, el pont coincideix en 2 termes municipals i, a més, en 2 províncies diferents. La de Oliva, València, i la de Dénia, Alacant. Jo, personalment, sóc absolutament pessimista de que es puguen ficar en contacte les administracions. Ha cridat també a Vies i Obres de la Diputació de València, perquè a mi m'arribava una informació de que la Diputació de València estava per la llavor, i el primer que em demanaren era que identificara de quina carretera estaven parlant. I es va dir que no era cap carretera ni provincial, era un camí veïnal d'Oliva, per una banda, i de Dénia per l'altra. Absolutament me digueren que si no era una carretera, el responsable en qui vaig parlar, que per cert era una dona, que si no era una carretera comarcal o provincial, que ells no tenien competència. Com volen dir, de què m'estàs parlant? I eixa és la situació que de moment hem arreplegat.
Sí, la situació continua paralitzada i no es veuen avanços en la reparació del pont del Tonyinero. No es descarta que durant la festivitat de Setmana Santa o a principis de l'estiu, quan hi ha més afluència de gent a la platja de Santa Anna, a les Deveses i a la zona afectada en general per esta prohibició del pas del pont del Tonyinero, s'acorde una mobilització, podríem dir, més organitzada i contundent per manifestar el malestar del veïnat i recordar la necessitat d'invertir en una via que és vital per a persones i per a l'empresariat d'aquesta zona.
Òbviament, estem esperant que o bé a Setmana Santa o bé a principi de l'estiu, quan realment la gent es té que desplaçar allà i es conega en profunditat la situació, serà quan possiblement es fiquem en contacte uns grups en altres i fem alguna manifestació, algun tallament de vies, etc, etc, per a enfortir la nostra reclamació.
Els informatius a Ràdio Pego.
Més coses. Este dimarts 24 de febrer es compleixen 4 anys de la invasió russa d'Ucraïna, un conflicte que ha canviat profundament el país i que ha tingut repercussions a escala global. Des del començament de la guerra, el 24 de febrer de 2022, han passat 1.462 dies marcats per combats intensos, destrucció massiva i un alt cost humà. La invasió va ser l'escalada d'un conflicte iniciat el 2014, després dels successos de l'Euromaidan i l'annexió de Crimea per part de Moscou. A mitjan de 2021, Rússia va concentrar tropes a la frontera amb Ucraïna i el 21 de febrer del 2022 va reconèixer les repúbliques autoproclamades de Donetsk i Luhansk, enviant allí forces militars. L'endemà, el Consell de la Federació Russa autoritzava Vladimir Putin a emprar la força fora del territori rus i el 24 de febrer s'iniciava la denominada Operació Militar Especial amb atacs aeris i l'entrada de tropes russes en diverses regions ucraïneses. 4 anys després, el conflicte s'ha estabilitzat sobre un front d'uns 1.250 quilòmetres amb bombardejos constants sobre zones civils, infraestructures i atacs gairebé diaris amb drons de llarg abast. Segons l'Institut per a l'Estudi de la Guerra, Rússia controla aproximadament el 20% del territori ucraïnès, incloent-hi Crimea, tota la província de Luhansk, gran part de Donetsk i zones de Kherson i Zaporizhia, on es troba la planta nuclear més gran d'Europa. 4 anys enrere, una ucraïnesa que actualment viu a Pego, la costurera Lilia Loinova, va decidir ben pront, només van passar 5 dies des d'eixa invasió russa al seu país, que havia d'eixir d'allí per a salvar la seva vida i sobretot la del seu fill i la seva filla. La vam entrevistar fa poc a Ràdio Pego, dins el programa Les Sorts Púrpures, i així ens exposava la situació per a decidir en tan breu període de temps la seva fugida del país.
Mi ciudad se llama Dnipro. Dnipro es, si miramos en la mapa, es más abajo de Kiev, es muy cerca de Zaporizhia, y de este momento es casi línea de guerra.
No, iba a decírtelo.
Sí, por eso es bastante peligroso esta zona de Ucrania, y cada día bombas, cada día atacas, alarma no para, y 12 horas ha sonido alarma bastante fuerte. Yo sé porque en Ucrania vive mi madre, uh-huh, en mi país, en mi ciudad, perdón.
¿Y tienes comunicación con ella?
Sí, sí, pero es persona mayor y no quiere dejar su casa,
¿Lo entiendes?
Yo entiendo, sí. Y es el único dolor que yo tengo aquí de mi madre. Y ya. Y claro, cuando empieza guerra, yo podría vivir solo 5 días. Es bastante complicado porque, mira, estaba febrero, uh-huh, invierno, y tenemos tanto susto que dormimos en ropa de invierno cuando salimos en fuera de la calle, porque cualquier momento puede alarma y significa que viene bomba y necesito salir en casa, fuera de casa, uh-huh, por la noche, no sé, cualquier hora. Por eso dormimos 5 días con chaquetas, con todo, porque después no hay tiempo para salir, para poner ropa, ¿sabes? Uy, es fatal porque tu casa, tú no estás segura de que tu casa te guarda.
Uh-huh. ¿Bajabais a búnkeres o no? ¿A refugios?
No hay, no tenemos, no. Sótano, pero ¿qué es sótano? No es seguro. Uh-huh. Por ejemplo, si se cae la pared y tú estás dentro, ¿qué podemos hacer? Es complicadísimo. No estamos preparados para guerra. No, nadie, ningún político no nos dijo que gente, prepáralo, por favor, comida, uh-huh. yo no sé qué, agua, no sé, porque sin uh-huh. esto es solo una sorpresa por la mañana y ya está. Cuando a las 5, no recuerdo, a las 5 de la mañana hace ataque de aeropuertos. Sí, y todos aeropuertos de Ucrania uh-huh. se atacan y destruido ya.
Sí.
No, solo tren, autobuses y coches, por eso fronteras de coches y donde pasa tren uh-huh. está llenísimo. Esperamos casi 19 horas para salir wow. en el tren.
Y además en pleno invierno.
Este viaje dura 9 días uh-huh. y es fatalísimo. Ucrania y España duran 9 días. Uh-huh. Pero cuando salimos, yo con mis hijos y mis dos amigas, que tenía también cada dos hijos, uh-huh. juntos es 3 madres y 6 hijos. Es difícil, difícil porque cuando... Ah, vale, volveremos un pelín
atrás.
Sí, cuando estaba 5 días de guerra, yo llamo con mis amigos y hablamos tema de salir porque no estamos seguros de nuestros hijos. Uh-huh. Corazón de madre siempre preocupada, siempre tenemos dolor y no podemos ni dormir ni comer nada. Uh-huh. Y sí, y hablamos... que vamos juntos son 3. Es no es tan tan susto, ¿no? Uh-huh. No tan susto y un poquito ayudamos una
unas a otras.
Otras sí. Y ya está, y salimos y no sabemos por dónde. No, uh-huh. no salimos. Solo fuera de Ucrania, uh-huh. fuera de bombas, fuera de alarmas, fuera de ataques, solo esto, esta uh-huh. idea. ¿Por dónde? No sabemos.
Podemos decir que no teníais como un destino claro, uh-huh. solo queríais salir.
Sí, y ya está. Uh-huh. Y además necesito separar con marido. Es también, yo recuerdo esta noche, es fatal, lloramos toda la noche, uy, ahora no puedo decir, es uh-huh. fatal. Lloramos toda la noche porque separamos y no sabemos para qué tiempo. Yo no sé, un mes, dos, tres, un año.
2.5, finalmente.
Finalmente 2.5, sí. Uh-huh. Es más pesado que otras cosas. Yo digo, no pasa nada, me voy a trabajar por donde yo puedo. Estas cosas es arreglados. Pero esta cosa, cuando tú no sabes cuándo...
Podrás volver a juntarte.
A juntarnos es más pesado y más difícil, sí. Uh-huh. Pero bien, bien.
Bien porque ha acabado bien.
Sí, por fin, sí.
Sí, sí, sí. Y cuando decides partir, dejas, por ejemplo, nos has dicho, ¿no?, a tu madre allí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo lleváis las dos?
Cada día estamos a contacto por WhatsApp, por internet, uh-huh. cada día. Y claro, mi marido me ayuda mucho por
sí, videoconferencias.
Videoconferencia, o... esto. Sí, yo no estaba sola, pero claro, distancia. Y mi marido, yo digo, mi marido como un robot.
Sí. Virtual, ¿no?
Virtual, sí, sí, sí. Eso es. Es muy, muy pesado.
Són alguns dels fragments de la història que ha viscut Lilia Loinova. I en aquests moments, la data de finalització de la guerra a Ucraïna no es veu pròxima, amb els continus tira i arronsa entre Rússia i els Estats Units i aquelles cessions territorials que són impossibles per a Ucraïna. Les dos amigues, des d'aquest moment que va començar la guerra fins ara, les dos amigues amb què Lilia va vindre i els seus fills han tornat a Ucraïna, tot i que continuen guerra, perquè així estaven deprimides i només pensaven en la ciutat que havien deixat enrere. El cas de Lilia Loinova és totalment diferent. Ella va decidir quedar-se a Pego i així ha refet la seva vida i està molt agraïda per l'ajuda i l'acollida rebuda. Pel que fa a la previsió meteorològica, tenim estabilitat atmosfèrica i avui tindrem el cel clar fins a mitjan vesprada, que poden aparèixer núvols alts o baixos, però que en general només serà això, que tindrem la seva presència al cel. Temperatures mínimes que s'han quedat en els 12 graus, 24 arribarem de màxima i el vent estarà encalmat. Per a demà dimecres tindrem més núvols. Tot i que a les hores centrals del dia lluirà el sol, a la vesprada nit tornaran aquests núvols i les temperatures seran un poc més suaus, sobretot la màxima. La mínima, de fet, serà un grau superior esta nit, arribant als 13 graus, i les màximes se situaran dimecres en els 21 graus, amb un vent que bufarà fluix de component variable. Per a dijous, cel ras, amb intervals de núvols, i temperatures entre els 11 i els 20 graus. El vent continuarà bufant fluix de component nord-est. Moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda informant-se amb nosaltres. I ja sabeu que, com sempre, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i confiem retrobar-vos demà, ahir, en la 107.8 de l'FM, puntuals. Fins aleshores, una abraçada. Adeu.